Bon dia. L'Ajuntament de Besalú lamenta el retard que pateix l'inici de les millores de l'escola per part de la Generalitat.
Ràdio Olot. L'informatiu del matí.
Per tant, una de les qüestions que se li podria plantejar al departament és si haguéssim probablement fet les coses en una manera més accelerada, probablement comportaria una reducció de costos. Però vaja, estem en la dinàmica ja de pràcticament 8 milions d'euros.
És l'alcalde Lluís Guinó que diu que no és optimista i creu que les obres no començaran fins a principis del 2027. Critica també que amb tant de retard les obres acabaran costant el doble, 8 milions d'euros. De seguida repassarem i ampliarem aquest i d'altres temes que ens acompanyen el dia d'avui, el primer dia de l'any en què estem amb vosaltres, divendres dia 2 de gener del 2026, en aquest informatiu matinal per explicar-vos tot el que ha passat en aquests primers dos dies de l'any. La Diputació de Girona es marca un termini d'un any per facilitar les bases de subvenció per als pobles petits. Ara ho repassem, també en titulars.
El dia en 4 minuts.
Us ho comentàvem, la Diputació de Girona es marca un termini d'un any per facilitar les bases de subvenció per als pobles petits. És una de les qüestions que des de l'ENS gironí s'està desenvolupant en el marc de l'Estatut dels Municipis Rurals que fa prop d'un any va aprovar la Generalitat. N'hem parlat amb el diputat delegat d'Assistència als Micropobles, el també alcalde de Castellfollit de la Roca, Miquel Reverter.
Sí que amb la Diputació ja ens hem donat un plaç que en un any doncs, puguem millorar les bases de subvenció, que els municipis petits de 0,500 quan demanin una subvenció sigui una mica més fàcil i rebin més diners, això és la discriminació positiva, o el rural proofing que diu l'Estatut del Municipi Rural, i el mateix amb els municipis de 500 fins a 2.000. No? Vull dir, aleshores, això és una feina que s'ha d'anar fent. Imagineu, doncs a nivell de Diputació de Girona s'està començant a fer, quan això ho has de traslladar a tots els departaments de la Generalitat, evidentment és una feina ingent, que em consta que s'està fent, que s'estan fent avenços.
L'Ajuntament d'Olot seguirà controlant l'arbrat després de no tenir cap incidència destacable durant la llevantada. Tot i caure més de 150 litres per metre quadrat, no es van haver de lamentar caigudes d'arbres en zones com el riu o properes a ell. El regidor de Serveis Urbans d'Olot, Aniol Sellabona, destaca que des de fa setmanes es treballa en un estudi per controlar l'estat de l'arbrat.
Sobretot, molt pendents de si venia acompanyades d'aquestes llevantades, també alguns episodis de vent, que són els que a vegades combinat molts dies de precipitació, el terra queda molt humit, queda més tou i per tant sabem que si després ve acompanyat d'algun episodi de vent important o de vent fort, aquests exemplars més grans poden tenir més dificultats per subjectar-se.
I la Rita és la primera garrotxina del 2026, ha nascut a les 4:44 a l'Hospital d'Olot, a la Garrotxa. La primera nadó del 2026, tal com dèiem, és la Rita, que ha nascut aquest dimecres a les 4:44 hores a l'Hospital d'Olot. La criatura ha pesat 3,940 i és filla de la Tània Garcia i en Sergi Ruiz, veïns d'Olot. Amb el seu naixement, doncs, la Rita s'ha convertit en la primera garrotxina de l'any. Més notícies de caganers de futbolistes i personatges de dibuixos animats a la creació portada a l'extrem en forma de pessebre. Els Museus d'Olot conviden a participar de les activitats familiars aquest Nadal. El No la caguis i el pessebre participatiu de plastilina, ben segur que aquests dies reben desenes i desenes d'infants per passar una bona estona tot descobrint de retruc elements museístics de la ciutat. Precisament hem anat a veure què s'hi pot trobar. Exactament ho explica en Xavier Roura, conservador dels Museus d'Olot.
Què és un pessebre participatiu, un pessebre que s'ha de fer? Nosaltres només hem posat una base, però que esperem que les famílies, grans i petits, vinguin, se'ls donarà una bossa amb plastilina i puguin fer la seva figura i a veure si aconseguim fer el pessebre més gran de la ciutat.
I avui en l'àmbit esportiu, la Unió Esportiva Olot rep a l'Atlètic Balears aquest diumenge per tancar la primera volta. Els olotins estan jugant en foc amb el descens i si no aconseguissin la victòria podrien caure en la zona vermella de la classificació. El partit es jugarà a l'estadi municipal i es podrà seguir en directe per Ràdio Olot. El tècnic és Roger Vidal.
Complicat de la categoria, però que enfrontem amb garanties i amb il·lusió. No ens ha anat bé parar aquesta setmana, descansar, per per fer un reset de les últimes setmanes que poder no ens han acompanyat els resultats tant com volíem, però bé, aquesta setmana ens ve un rival de molta entitat, no? de la zona alta de la classificació, que està fet per estar a dalt i ens hem de ser capaços de continuar amb la dinàmica relativament positiva, no? De no perdre casa i anar pels tres punts.
Adrià Robles en categoria masculina i Sònia Bassa en la femenina guanyen la Sant Silvestre de Sant Roc. La prova s'ha dut a terme, com sempre, l'últim dia del 2025 i ha comptat amb la participació de més de 200 corredors i corredores. El president del Club Futbol Sant Roc, Toni Bosch, explicava una miqueta per on han passat tots els participants.
Comença ben bé aquí davant del camp de futbol de Sant Roc. Agafa la carretera Vella de les Preses, se'n va fins a la Nutrix, agafem la carretera, anem fins a la Nissan, tornem a agafar l'Avinguda Gaudí, fem tota l'Avinguda Gaudí fins aquí a la fruiteria, que girem cap al camp de futbol una altra vegada, aquí fem una curva cap a la farmàcia de Sant Roc, farmàcia de Sant Roc trenquem a l'esquerra, agafem tota la volta del Tossó fins a sortir a les Fonts de Sant Roc, i a les Fonts de Sant Roc ja fem l'arribada cap aquí. Directe, vull dir, és molt planer, l'única pujada és aquesta de les Fonts última, però es fa molt bé, la mainada els agrada molt de fer-la i s'ho passen bé. Vull dir que...
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I a Catalunya, Espanya i el món. Doncs a Catalunya, Espanya, el món, avui és notícia la nit de Cap d'Any, perquè ha estat una nit de Cap d'Any amb 117 detencions, 27 de les quals han estat per violència masclista. També s'ha detingut una persona per delictes contra la llibertat sexual. Alguns d'aquests són els denunciats per simular que conduïa el pare d'una jove sense carnet, que es va accidentar a Vilaseca. Els Mossos van trobar la filla amagada a la part posterior del vehicle. També detenen un jove de 22 anys i una menor per fugir d'un control i intentar atropellar dos agents. Els fets han tingut lloc aquest dijous a 6:45 del matí a la Barceloneta. Rússia acusa Ucraïna d'haver matat 24 persones a un cafè en la regió de Kherson a la nit de Cap d'Any. Kiev també ha informat de la mort d'un home a la capital regional. Crema una església neogòtica d'Amsterdam en un Cap d'Any marcat per incidents en pirotècnia. Encara no se sap la causa del foc que ha devastat la icònica Vondelkerk, però alguns veïns han explicat que podria estar relacionada amb el llançament de material pirotècnic. I una quarantena de morts i més de 100 ferits a l'incendi d'un bar en un resort d'esquí a Suïssa. La majoria de víctimes estan afectades per cremades greus i els esforços s'estan centrant en identificar els cadàvers. Un intrus es cola dues vegades al Palau dels Prínceps de Gales durant les festes de Nadal. Durant totes dues incursions, els membres de la família reial no eren a la residència londinenca. I acabem en cultura, acabem en música catalana, perquè Figaflau es corona amb el videoclip en català més vist del 2025. Enderroc publica el rànquing dels 100 videoclips en català més vistos de l'any, que denota una reducció important en el consum de vídeos d'artistes catalans a YouTube.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
I pel que fa a l'àmbit meteorològic, la borrasca que des d'aquest dilluns passat l'Aimet va batejar amb el nom de Francis, a causa del seu potencial de ser de gran impacte, s'acostarà a la península també en els pròxims dies. Mentre els mapes es posen d'acord amb un possible canvi de temps poc abans del dia de Reis, aquest divendres el que hem d'esperar és poc sol i molts de núvols. Els núvols, de fet, augmentaran durant les hores nocturnes també durant aquesta matinada. Això farà que comencem el dia amb un cel ennuvolat de núvols alts i mitjans que ens impediran veure el sol. A partir del migdia, la nuvolositat pot ser una mica més trencada i s'obriran algunes clarianes a punts de la meitat sud del país. Seran, doncs, algunes ullades de sol transitòries perquè al final del dia el cel tornarà a quedar tapat. Malgrat aquesta nuvolositat, no hem d'esperar precipitació. El que sí que esperem novament és l'aparició de boires matinals a diversos punts de l'interior. Creiem que seran menys persistents i tossudes, però poden ser localment gebradores. A causa dels núvols, la temperatura matinal és un pèl més baixa. Les glaçades desapareixen a bona part de l'interior, però sí que a zones com de les comarques de Girona, zones com la Garrotxa, tenim glaçades a primera hora del matí. La pujada més important la tindrem al Pirineu, també a comarques interiors, mentre que serà més tímida la façana costanera. En conjunt, iniciarem el dia amb valors de temperatura situats entre els 2 i 10 graus. Al migdia, malgrat els núvols, la temperatura també remuntarà un parell de graus en conjunt. Els valors més alts arribarien als 14 o fregant els 15 graus a la façana costanera i en conjunt es mouran entre aquests 8 i 13 graus. I al cap de setmana, doncs aquesta borrasca a la Francis, que s'acostarà a l'àrea del Mediterrani, ens farà parlar d'un temps més inestable. Dissabte tindrem núvols i algunes precipitacions a la meitat nord del país. Seran, doncs, en forma de neu per damunt d'uns 1.400 metres. Els plogims poden arribar a la resta del país de manera més inconexa. Entrarà el vent del nord i diumenge, tot i que encara hi ha incertesa en els mapes, la precipitació pot anar més amb una temperatura que baixaria d'una manera contundent. Per tant, la cota de neu també es desplomaria.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí, obrim ja la carpeta de temes, ho fem precisament amb el tema que us comentàvem de Besalú. L'Ajuntament de Besalú lamenta el retard que pateix l'inici de les millores a l'escola per part de la Generalitat. L'alcalde Lluís Guinó no és optimista i creu que les obres no començaran fins a principis del 2027, és a dir, d'aquí un any. Critica també que amb tant de retard les obres acabaran costant el doble, és a dir, 8 milions d'euros. Gerard Puigdemont.
Segons l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, l'inici d'obres de millora a l'Institut Escola del Poble no començarà almenys fins a principis del 2027. Lamenta la lentitud de la Generalitat per executar aquest projecte. Diu que actualment Infraestructures de la Generalitat ha obert una licitació per redactar el projecte, en el qual s'hi han presentat 21 empreses i aviat s'ha de saber qui serà l'escollit. Durant el 2026 s'hauria de redactar un projecte que fa dos anys i mig tenia un cost que rondava els 4 milions d'euros, però que a hores d'ara s'ha pràcticament doblat.
Per tant, una de les qüestions que se li podria plantejar al departament és si haguéssim probablement fer les coses amb una manera més accelerada, probablement comportaria una reducció de costos. Però vaja, estem en la dinàmica ja de pràcticament 8 milions d'euros.
Diu que no queda més remei que prendre paciència i seguir apretant per fer avançar el més ràpid possible la reforma de l'edifici vell i la construcció del nou edifici, que fa tants anys que necessiten.
En la mesura que es construeixi l'edifici nou, s'haurà d'utilitzar l'edifici vell per ubicar els alumnes. I quan estigui fet l'edifici nou, tot l'alumnat, que estem a la ratlla dels 450 alumnes, hauran de situar-se a l'edifici nou perquè després vindrà la rehabilitació del vell. Per tant, seran dos anys pràcticament d'obres.
Diu que tot plegat és un exemple més de la complexitat i lentitud de l'administració pública.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Més notícies. La Diputació de Girona es marca un termini d'un any per facilitar les bases de subvenció per als pobles petits. És una de les qüestions que des de l'ENS gironí s'està desenvolupant en el marc de l'Estatut dels Municipis Rurals que fa prop d'un any va aprovar la Generalitat. N'hem parlat amb el diputat delegat d'Assistència als Micropobles, el també alcalde de Castellfollit de la Roca, Miquel Reverter.
Fa pràcticament mig any que la Generalitat va aprovar l'Estatut dels Municipis Rurals, una llei que ha de servir per facilitar la gestió del dia a dia de municipis amb pocs habitants i afavorir la vida i el desenvolupament econòmic i social a les zones rurals de Catalunya. Segons el diputat delegat d'Assistència als Micropobles de la Diputació de Girona i alcalde de Castellfollit de la Roca, Miquel Reverter, en l'àmbit gironí es va avançant amb la llei, amb les obligacions que els pertoquen, per exemple, adaptar bases de subvencions i simplificació administrativa.
Sí que amb la Diputació ja ens hem donat un plaç de que en un any doncs, puguem millorar les bases de subvenció, de que els municipis petits de 0-500, quan demanin una subvenció sigui una mica més fàcil i rebin més diners, això és la discriminació positiva, o el rural proofing que diu l'Estatut del Municipi Rural, i el mateix amb els municipis de 500 fins a 2.000. No? Vull dir, aleshores, això és una feina que s'ha d'anar fent. Imagineu, doncs a nivell de Diputació de Girona s'està començant a fer, quan això ho has de traslladar a tots els departaments de la Generalitat, evidentment és una feina ingent, que em consta que s'està fent, que s'estan fent avenços.
Admet que farà falta temps per anar-la desenvolupant, però que damunt la taula ja s'han establert accions concretes a promoure, per exemple, en l'àmbit de l'habitatge.
Es deia que es faria doncs, això un incasòl rural, que això és important pel tema de l'habitatge, o que hi hauria un pla de rehabilitació de cases pels municipis. Bueno, són aquelles coses que el paper ho aguanta tot, i que el que volem és que tot això es tiri endavant. I per tant, crec que des de Diputació ja estem treballant i des del govern em consta que també. Veurem on arribem, però penso que és desenvolupar una llei com aquesta portarà un temps.
I és que els ajuntaments més petits, amb menys pressupost i poc personal, esperen que aquesta llei sigui una solució real a problemes que fa molts anys que arrosseguen. De moment, la Generalitat ja ha tirat endavant un nou pla únic d'obres i serveis, amb més finançament i la creació de diverses comissions per àrees per anar impulsant la llei.
I l'Ajuntament d'Olot seguirà controlant l'arbrat després de no tenir cap incidència destacable durant la llevantada. Tot i que haurà més de 150 litres per metre quadrat, no es van haver de lamentar caigudes d'arbres en zones com el riu o properes a ell. El regidor de Serveis Urbans d'Olot, Daniel Sellabona, destaca que des de fa setmanes es treballa en un estudi per controlar l'estat de l'arbrat Roger Serna.
Després de deixar més de 150 litres per metre quadrat en alguns punts de la comarca durant el passat cap de setmana, la llevantada va provocar algunes incidències especialment en zones de diferents rius del territori català. En el cas d'Olot, segons ha confirmat l'Ajuntament, al llarg d'aquests dies no es van haver de lamentar arbres caiguts al riu ni incidències d'aquest tipus. Una situació que, segons el regidor de Serveis Urbans d'Olot, Daniel Sellabona, s'ha controlat al llarg dels darrers mesos i que durant la llevantada hi van tenir el punt de mira fixat.
Sobretot, molt pendents de si venia acompanyades d'aquestes llevantades també alguns episodis de vent, que són els que a vegades, combinat molts dies de precipitació, el terra queda molt humit, queda més tou i per tant sabem que si després ve acompanyat d'algun episodi de vent important o de vent fort, aquests exemplars més grans poden tenir més dificultats per subjectar-se.
Sellabona també ha detallat que especialment quan hi ha aquests episodis meteorològics la perillositat de que pugui caure algun arbre és alta, ja que la zona és humida i si no es té un control del seu estat pot cedir.
Enguany vam anar fent el seguiment, no tenim cap fet destacable important, i per tant el que sí que continuarem fent és anar revisant aquestes zones per mirar de minimitzar al màxim el risc per qualsevol incidència que pogués causar l'arbrat.
Des de fa setmanes que l'Ajuntament va apostar per fer un estudi per tenir un control de l'estat de l'arbrat, especialment el més proper a la zona del riu Fluvià.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
I la Rita és la primera garrotxina del 2026. Ha nascut avui a les 4:44 a l'Hospital d'Olot. La Garrotxa, com dèiem, aquesta, la primera nadó del 2026, és la Rita, que ha nascut no avui, sinó aquest dimecres a les 4:44 hores a l'Hospital d'Olot. La criatura ha pesat 3,9 kg i és filla de la Tània Garcia i en Sergi Ruiz, veïns d'Olot. Amb el seu naixement, la Rita s'ha convertit en la primera garrotxina de l'any. Per altra banda, l'Ander, nascut a Sabadell, és el primer nadó de l'any a Catalunya. A Catalunya, com dèiem, és l'Ander Muñoz Adán, que ha vingut al món al Parc Taulí de Sabadell, que quan havien passat uns 38 minuts de la mitjanit, segons ha informat el Departament de Salut. Per tant, l'Ander és també el primer nadó de la Regió Sanitària Metropolitana Nord. Pocs minuts després, quan passaven 41 minuts de les 12 de la matinada, ha nascut la Cira, la primera nadó de la Catalunya Central a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Els seus pares, la Violeta i en Joan, viuen a Sant Fruitós de Bages. A la Regió Sanitària de Girona, la primera nadó ha estat l'Alta Joana, nascuda quan passaven 42 minuts de les 12 a l'Hospital Santa Caterina de Sal. natal. Els seus pares, la Clòdia Isabel i en Michel, resideixen al mateix municipi. A les Terres de l'Ebre, el primer nadó del 2026 en un centre públic ha estat l'Ishaka Sawane, nascut a les 3:30 hores a l'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta. Els seus pares són residents també a Roquetes, gairebé. A les 5 de la matinada, a les 4:48 hores, ha nascut el primer nadó de la Regió Sanitària de Barcelona Ciutat. Es tracta del Gurnawab 5, que ha vingut al món a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Els seus pares, l'Amnitpal 5 i l'Ajna Saini, viuen també a Barcelona. I a la Regió Sanitària de Lleida, el primer nadó en un hospital públic ha estat l'Osaid Moussahi El Airbawi, nascut a les 7 hores i 2 minuts a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Els seus pares resideixen a la Granja d'Escarp. Pel que fa al Camp de Tarragona, el primer nadó ha estat en Marcos Galindo Domínguez, que ha nascut a les 8:28 a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona. Els seus pares viuen a la capital tarragonina. I a la Regió Sanitària del Penedès, el primer nadó del 2026 ha estat el Nadir, nascut a les 8:36 hores a l'Hospital del Vendrell. Els seus pares també són residents a Calafell. Finalment, a la Pirineu i l'Aran, el primer nadó del nou any ha nascut a les 11:25 hores. Es tracta de l'Aidien David, vingut al món de la Fundació Hospital de la Seu d'Urgell, municipi on també resideixen els seus pares. Seguim parlant d'altres notícies, altres qüestions de caganers de futbolistes i personatges de dibuixos animats a la creació de portada a l'extrem en forma de pessebre. Els museus d'Olot conviden doncs a participar de les activitats familiars aquest Nadal. El No la caguis i el pessebre participatiu de plastilina, ben segur que aquests dies reben desenes i desenes d'infants per passar una bona estona tot descobrint de retruc elements museístics de la ciutat. Hem anat a veure què s'hi pot trobar exactament.
Encara falten uns dies perquè els més petits de casa tornin a l'escola i possiblement aquests dies els nens i nenes gaudeixen dels regals que els ha dut el tió. El dia, però, té moltes hores i ben segur que els pares i mares busquen també sortir de casa i fer activitats a fora. Ja fa anys que a Olot hi ha una activitat que té molt d'èxit per aquestes dates, el No la caguis, del Museu dels Sants, que convida a buscar 100 caganers molt diversos, des de futbolistes conegudíssims a personatges de dibuixos animats, com el Simpson, o també clàssics de videojoc, com en Mario i en Luigi. A l'hospici, a la sala oberta 3, es pot participar de l'activitat Pastors, Xais, Mules i Dinosaures, tot elaborant figures de pessebre amb plastilina. En parla Xevi Roure, conservador dels Museus d'Olot.
Que és un pessebre participatiu, un pessebre que s'ha de fer. Nosaltres només hem posat una base, però que esperem que les famílies, grans i petits, vinguin, se'ls donarà una bossa amb plastilina i puguin fer la seva figura i a veure si aconseguim fer el pessebre més gran de la ciutat.
Ganes hi ha de veure quin pessebre n'acaba resultant. Per ara hi ha totes les figures típiques del pessebre, però ressalta la gran quantitat de dimonis que hi ha. Esperem que no sigui perquè els seus autors, els més petits, no siguin també uns dimonis en el seu dia a dia, perquè si és així, els Reis potser arribaran enguany amb el sac menys ple. Sigui com sigui, els museus de la ciutat conviden a gaudir del Nadal d'una altra manera, amb sentit de l'humor i amb creativitat.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Ràdio Olot. Som present, som futur, ara i sempre.
I avui en esports...
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
I en l'àmbit esportiu, la Unió Esportiva Olot aquest diumenge obre un nou any i tanca la primera volta. Ho farà davant un dels màxims candidats a l'ascens, com és l'Atlètic Balears, que ara mateix és segon classificat amb 28 punts i que visitarà la Garrotxa després d'empatar contra el Barça Atlètic per 4-4 en un dels partits més atractius de ben segur de la temporada. L'Olot, per la seva banda, vol continuar fort a casa i no vol deixar escapar 3 punts que li permetrien sortir de la zona baixa de la classificació i tornar a agafar aire amb el descens. El tècnic Roger Vidal explica quin és el partit que preveu.
Complicat de la categoria, però que enfrontem amb garanties i amb il·lusió. No ens ha anat bé parar aquesta setmana, descansar per fer un reset de les últimes setmanes que poder no ens han acompanyat els resultats tant com volíem, però bé, aquesta setmana ens ve un rival de molta entitat, no? De la zona alta de la classificació, que està fet per estar a dalt i nosaltres hem de ser capaços de continuar amb la dinàmica relativament positiva, no? De no perdre casa i anar pels tres punts.
El partit arriba en un moment clau pels homes de Roger Vidal, que volen fer un pas endavant a la classificació i recuperar la seva millor versió. Després de perdre per 3-2 al camp de la València Mestalla, els jugadors tenen una nova oportunitat abans d'acabar la primera volta contra un rival que es troba en zona de play-off. De fet, un dels jugadors diferencials d'aquest Atlètic Balears és Jaume Tovar, el màxim golejador del grup tercer de segona federació, amb un total de 13 gols en 16 partits. Vidal explica que l'equip ha d'estar molt ben defensa per deixar la porteria a zero contra un rival que arriba molt a àrea contrària.
Siguin els mateixos, crec que l'Olot a casa està sent fort i a més està sent protagonista en pilota. Som un equip que a nivell defensiu encaixem poc perquè es treballa bé defensivament, però crec que també perquè tenim en moltes fases del joc la pilota, no? I hem de ser els mateixos, continuar amb aquesta dinàmica i sí que minimitzant errors que ens estan penalitzant i després a nivell ofensiu doncs tenir més presència, exigir esforç a nivell ofensiu, no? de trepitjar àrea de jugadors de zones de mig del camp i després posar-la dintre.
L'últim partit d'aquesta primera volta es jugarà a l'estadi municipal a les 12 del migdia d'aquest diumenge. Des de mitja hora abans es podrà seguir en directe per Ràdio Olot per poder escoltar el minut a minut del partit a càrrec, com sempre, d'en David Planella. I no ho deixem aquí perquè encara hem de parlar de la Sant Silvestre, que organitza el Club Futbol Sant Roc, també a l'Ajuntament d'Olot. Ha tornat a ser tot un èxit. Els participants han volgut acomiadar el 2025 amb esport, en la que és l'última prova de l'any, tot i que l'any passat ja va ser tot un èxit amb el rècord de participació de 205 persones. Enguany l'han tornat a superar. 230 persones amb disfressa o sense no s'han volgut perdre una cursa lúdica pels carrers també del barri i del Tossols. El president del Club Futbol Sant Roc, Toni Bosch, explicava just abans de començar la prova que enguany tot feia preveure que hi hauria un rècord de participació.
Nosaltres fa 10 anys que la fem ara, és la novena edició, perquè vam suspendre una pel Covid, i amb les nou edicions sempre han anat fent una mica més. L'any passat va ser el número més alt de participants, que vam tenir 205, i aquest any tots els números pinten que passarem d'aquests 205, i ja t'ho dic, això ens fa ser molt contents i treballar ja de cara a l'any que ve, de tornar-hi i no parar aquesta cursa, que sembla que agrada molt a la gent.
El recorregut que han fet tots els assistents ha estat planer, apte per tothom i que ha passat per diferents racons del barri i també a la zona del Tossols.
Comença ben bé aquí davant del camp de futbol de Sant Roc, agafa la carretera vella de les Preses, se'n va fins a la Nutrix agafem la carretera, anem fins a la Nissan, tornem a agafar l'Avinguda Gaudí, fem tota l'Avinguda Gaudí fins aquí a la fruiteria, que girem cap al camp de futbol una altra vegada. Aquí fem una curva cap a la farmàcia de Sant Roc. Farmàcia de Sant Roc trenquem a l'esquerra, agafem tota la volta del Tossó fins a sortir a les Fonts de Sant Roc, i a les Fonts de Sant Roc ja fem l'arribada cap aquí directe. Vull dir, és molt planer, l'única pujada és aquesta de les Fonts última, però es fa molt bé, la mainada els agrada molt de fer-la i s'ho passen bé. Vull dir, és molt...
La desena edició de la Sant Silvestre de Sant Roc l'ha guanyat Adrià Robles amb un temps de 16 minuts i 52 segons. Segona posició per Jordi Roura amb 17 minuts i 7 segons i tanca el podi masculí Brice Jou amb 17 minuts i 16 segons. En categoria femenina, Sònia Bassa s'ha imposat amb un temps de 19 minuts i 28 segons. Coralí Jou, segona posició amb 19 minuts i 50 segons i ha tancat el podi la Bruna Ravinha amb 21 minuts i 17 segons.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí, doncs, l'informatiu matinal d'avui, divendres 2 de gener del 2026. Com sempre, recordeu que podeu seguir actualitzats a la pàgina web, al garrotxadigital.cat, també a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i Facebook. Que passeu un molt bon dia i gràcies per la confiança sempre.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.